I després de repassar l'actualitat d'aquest divendres, moment per conèixer també què és el que ha estat aquesta setmana més comentat, més parlat, també a nivell d'actualitat a les xarxes socials. I avui és el torn de Dami Lleó. Dami, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, pues content d'una setmana més d'estar aquí amb altres. I, bueno, explicar als nostres oients el que ha passat aquesta setmana internèticament parlant, com diríem, no?
Perquè a nivell d'internet han passat coses, però la veritat és que ha estat una setmana molt política.
Sí, la veritat és que està bastant revolucionat el panorama, sobretot amb un dels partits polítics. Suposo que arran de les eleccions del País Basc i a Galícia, estem parlant, ni més ni menys, la gent s'ho pensava del PSOE, que, bueno, que estan bajando aguas turbulentes més que res pel seu líder, Pedro Sánchez.
Veurem què li passa finalment a Pedro Sánchez, però la setmana ha deixat molts titulars i ha deixat un vídeo que és destacable, podríem dir. Un vídeo, una campanya, que després escoltarem.
Ah, vale, molt bé, sí, després podem... Perquè, bueno, jo crec que encara tenim dins el món de la política d'estar sola que sempre va bullint, doncs tenim altres novetats.
Vale.
I altres titulars com, bueno, passem d'un partit a l'altre, passem del PSOE i al PP, i tenim la imatge, no?, una de les imatges que s'ha vist més repetida a les xarxes socials, a internet, que és la nostra estimadíssima, entre comilles, eh?
Algú fent la siesta.
Bueno, que abans havia anat a dinar amb els seus companys de partit que fa
ex-companys
de partit que fa una setmana la van expulsar.
Deixem-ho aquí. Me sembla que tothom ja sap del que estem parlant i hem posat les línies mestres del que seran avui les nostres xarxes socials. Ai, Pedro Sánchez.
Ai, Pedro Sánchez, pobre, jo crec que malament pinten les coses, eh?
Li pinten bastant, bastant malament després de tota aquesta dimissió en bloc que hi ha hagut de part de l'executiva, on hi ha, doncs, diferents persones vinculades a diguem-ne, als barons, als barons del PSOE, tant que se'n parla, els barons regionals, que són una mica que estan movent els fils. Ha tornat a aparèixer a la portada un expresident, Felipe González.
Ahir anava jo, també, no només barons, sinó expresidents del govern, també posant la seva cullerada, i Felipe González pues la posa contínuament, no?
I, en fi, haurem de veure què passa, però sens dubte s'han portat, diguem-ne, molt del pes polític d'aquesta setmana, tot això, davant de la mirada una mica expectant del Partit Popular i del govern en funcions, de veure què passarà.
Abans de marxar de partit, un dels barons possiblement que encara queda de costat de Pedro Sánchez és el baró socialista català, el senyor Iceta, que també una de les imatges és a la Festa de la Rosa proclamant, cridant-li a Pedro Sánchez, reclamant-li que no defalli i que continuï, pues, amb esta línia, no?, de no investir president a Rajoy.
Però em sembla que s'ha quedat el sol.
Jo diria que sí. Que Iceta,
sí, i si no el sol, dels importants o dels pesants, s'ha quedat ell sol, perquè el de la Comunitat Valenciana del País Valencià, Ximo Puig, també es va desmarcar, és un dels que ha dimitit. No cal parlar ni d'Andalusia ni de Castella-La Manxa.
De Andalusia no cal ni parlar-ne
perquè ja hem vist el que passa. Tot i això, t'he de dir que ahir mirava la televisió els informatius i algunes de les cadenes privades espanyoles van agafar testimonis que estaven justament davant de les seus socialistes, sobretot a la calle Ferraz de Madrid, però també a d'altres indrets, i estava la cosa bastant, bastant complicada, perquè hi havia molta de la gent que estava per allà que evidentment estava defensant a Pedro Sánchez, és a dir, persones fidels al Partit Socialista que estaven defensant
clar,
a Pedro Sánchez.
Molta gent està defensant a Pedro Sánchez i es veu que els líders, els barons, com dius abans, pues no. Però bueno, clar, hi ha debat per a rato, ja veiem com... La veritat és que els socialistes estan passant un dels moments més crítics en la seva història recent i ja veiem com va i esperem, pues, bueno, que és un partit democràtic i que, pues, bueno, que puguin solucionar aquests problemes, no?
Veurem què passa i com també es resol la governabilitat d'Espanya, que és un altre dels temes, si hi haurà nou debat d'investidura, si haurem d'anar a terceres eleccions. Creuem els dits que no sigui per Nadal, que en principi tots s'han posat d'acord que ho farem la setmana abans. Tot i això també cau en unes dates...
Ja tindríem valor del dia de Nadal fer-nos anar a votar, també.
Sortiríem a les portades de tot el món, segurament. I dèiem, abans hem parlat una mica del PSOE, parlem una mica del PP, o millor dit, de la una ex-PP, que és la nostra reina del caloret.
Pues bueno, la Rita Barberà, suposo que tots l'heu pogut veure, o si no tots, imagineu-se, pues, en un banc del Senat, pues, la senyora Rita Barberà fent una siesta ben adormida, i clar, pues, clar, després que se l'ha criticat perquè conserva el seu escó al Senat per a que estigui aforada, després de totes les investigacions per malversació de fons que li estan caient damunt, pues, va, i la senyora, pues, fa la siesta.
A més, hem de dir que, clar, no és amb la bancada que estava del Partit Popular, sinó que és amb la del grup mixt. Per tant, està una mica més allunyada i una mica més apartada del focus mediàtic. No està a primera fila. Però, tot i això, abans de fer esta siesta... Clar, esta festa siesta, està migdiada, diem en català. Bé, tot i que em sembla que ara es podrà dir en valencià sesta. Hi ha hagut un giravol en el món normatiu i hi ha algunes noves excepcions a la llengua. Doncs, fent esta siesta, esta migdiada, resulta que prové, suposo, d'una bona fartanera que es va fer amb els seus excompanys del Partit Popular, amics, entenc, senadors que també hi ha a la cambra alta espanyola. Vull dir que se'n van anar amb els del PP, igualment, és a dir, com des d'estar sentat a la mateixa bancada.
Diguen a fer un menú, baratets.
Un menú baratets,
no?
Suposo.
Bueno, al bar del costadet.
Se deu menjar bé també, se deu menjar bé, i va aprofitar i després es va fer una bona migdiada. L'hem vist la fotografia també a les xarxes socials, també alguns mitjans l'han recollit. Tot plegat en una Espanya amb política convulsa i una Catalunya que també ha tingut una setmana d'activitat política, no tan convulsa, però sí que s'ha desencallat una mica també un dels temes que estava damunt la taula, que era aquesta qüestió de confiança al president Carles Puigdemont.
Pues bueno, finalment la CUP ha recolzat aquesta qüestió de confiança, ha tirat endavant i sembla ser que el procés tira endavant. I parlant de la CUP, bueno, tenim també una de les imatges, no? Perquè també una de les perles de la CUP d'esta setmana és que volen canviar, enderrocar o posar un almacén tancadet a la figura, la mítica figura de Colom a Barcelona. I, claro, ha hagut un rebombori i una de les imatges, un dels memes a les xarxes socials és la Graviel, la diputada de la CUP, amb la foca, té un cabellet i així una mica paregut a
el que de l'estàtua.
A l'estàtua, a Colón, com si fos un tipus així sota de bastos, no? Eh? I, bueno, l'home més han posat en Photoshop, evidentment, la foto de la Graviel. I, bueno, pues, també ha estat una notícia
com
a les xarxes socials.
Com se les empesquen, eh?
Sí, la gent cavila molt i la gent, pues, bueno...
És un tema de debat, això, perquè també, clar, parlem d'un actiu que la ciutat de Barcelona, doncs, és una d'aquelles imatges de la Skyline, podríem dir, no?
Sí, és que Colom és una icona turística de...
Tenim la Sagrada Família, tenim Collserola, tenim les Fonts de Montjuïc, tenim els Arcs del Mare Magnum, no em vull deixar res, però tenim també Colom, evidentment, i tenim la Torre Agbar darrerament, per tant, són aquelles imatges que conformen la Skyline de Barcelona. Si ens desapareix aquesta estàtua, canvia una mica la fisonomia.
També parlant dels iconos de Barcelona, també vaig veure un banner, un meme a les xarxes socials que comentava que Colom, el seu braç i el seu cap, era de les zones turístiques per a palomes més visitades no només de Barcelona, sinó del món. I es veu una imatge, no, amb palomes i tot Colom blanc, pues,
de les palomes. Molt bé. Tot això en una setmana en la que Barcelona, d'aquí molt poquet, em sembla que és el pròxim cap de setmana, viurà una nova cita d'una de les fires, un dels salons que havia actualment ja fa la de ciutat, que és el Saló Eròtic. I per què el Saló Eròtic és notícia o està a la portada de l'actualitat? Doncs perquè enguany s'han mullat, i s'han mullat ben mullats, i han creat una campanya una mica original d'amics.
Pues bueno, he fet un vídeo, la veritat és que ha sigut viral, és un dels vídeos més vistos a YouTube i a totes les xarxes socials de la setmana. Ha estat compartit, hasta jo l'he compartit al meu perfil de Facebook, perquè és un vídeo que toca la fibra, que diu les veritats, que parla, el vídeo es titula Pàtria, i parla sobre la hipocresia que es viu en este país en general, no? Sobre tractes més religiosos, de sexe, de política... I, bueno, jo crec que, Dani, no sé si molta gent l'haurà vist o l'haurà escoltat, però podríem escoltar-lo perquè els nostres oients diguin la seva opinió i què hi pensen.
Va, l'escoltem. Vinga, va, som-hi.
Me llamo Amarna Miller. Soy actriz porno. Y nací en un país hipócrita, donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos.
Pues bueno, jo recomano des d'aquí que una cosa és l'àudio que han pogut sentir i una altra cosa és que si poden veure este vídeo que el vegin perquè està molt ben muntat, està molt ben fet, amb les imatges que complementen molt bé el que heu sentit, bueno, i pot agradar o no pot agradar, no deixen diferent a ningú. Jo, bueno, m'ha encantat.
Crec que hi ha moltíssimes persones que han compartit el que està explicant aquest missatge, sí, que transmet al final. Ja no sé si hipocresia o no, però també que moltes vegades nosaltres mateixos ens contradiem del que diem amb el que acabem fent o el que pensem amb el que acabem dient. Una mica, no només amb la situació actual, que reflexa també, entenc que també vol arribar també una mica a una capa més inferior, que és a vegades pensem una cosa i acabem fent una altra, o fem una cosa que realment no pensàvem, no? Vull dir que reflexiona també una mica entre tots i evidentment això d'erotisme té les imatges una mica les justes, no?
Jo crec que les imatges també són boníssimes perquè és, com he dit abans, un vídeo molt ben fet, molt ben elaborat. Jo crec que s'ha de veure i cadascú que pensi el que vulgui, lo pots compartir, no lo pots compartir, te pot agradar més o menys, però s'ha de veure perquè pot remoure una consciència i xapó per la gent que l'ha ideat
i que l'ha creat.
I que l'ha creat.
Dami, ens queda poc temps de les nostres xarxes socials i abans hem de parlar d'una cosa que potser jo no sabia fins que ho vaig... Sempre estem buscant coses per parlar aquí a les xarxes socials i fins que no m'hi vaig posar a buscar coses no sabia. Que és que els àudios de WhatsApp... Tu, clar, tu envies un àudio de WhatsApp i normalment el que fem és posar play i escoltar, tal qual. Què passa? Que això, si estem en públic i estem amb gent, la gent escolta el que diu l'àudio.
Clar, tu t'envien un WhatsApp d'àudio parlat i fas... Hosti, i si esta persona que m'envia algo diu algo de compromís o algo que no vol sentir, i és veritat, fas l'obric, no l'obric, si estàs amb gent a vegades no l'obris. I bueno, pues sí, com dius, Dani, hi ha un mètode per a que la gent, quan estàs al costat, que no sentia lo que t'estan enviant des de l'altre costat del telèfon. Clar.
Correcte, i este mètode és poseu el play i immediatament us poseu el telèfon a l'orella com si anéssiu a fer una trucada.
Molt bé.
Mètode
fàcil. Així de fàcil.
Sí, sí.
Tu sentes perfectament, a part que estàs pegat al telèfon i la qualsevol persona que estigui a un metro o mig metro teu, doncs no senten el que t'estan dient.
Clar, evidentment és com si parlessin per telèfon. Si l'altra persona et crida, evidentment s'escoltarà perquè s'escolten a mi, però no s'entendrà potser el que diu.
Tu què opines? El fas anar el tema del...
Sí, i massa l'estem fent anar. Massa, eh? Fa pressa ja escriure. I ara ja gravem àudios llargs. Molt llargs, tan llargs com minuts i dos minuts.
A mi m'agrada perquè ho intento, però no fer-ho molt llarg, perquè t'estudies d'anar escrivint, perquè clar, ara estàs tot el dia en el WhatsApp, i després, claro, tens el corrector, se te salta i és còmodo.
Però hi ha una de les eines que jo utilitzo molt, i quan estem aquí a la ràdio sobretot, per tal d'agilitzar una miqueta el tema, que és el WhatsApp a través de l'ordinador. Jo el tinc a través de l'ordinador i d'on estic treballant, i si estem amb Dami, per exemple, i amb la Eva, doncs, preparant les xarxes socials, doncs puc anar contestant sense estar pendent del telèfon mòbil, amb la qual cosa agilitzes també una mica també els processos, i crec que en moltes empreses s'ha implantat aquest mètode de posar el WhatsApp a través del navegador d'internet de forma de ser més ràpids. Eh? Per tant, hi ha qui aposta per l'àudio, hi ha qui aposta per altres formes d'escriure, i també ja em sembla que hi ha funcions i tot de dictat, és a dir, que tu parles i ell sol te va escrivint les paraules, imagina't ja. Veritats moltes. Escolta'm, anem a acabar i abans ho dèiem al començament del programa i també en parlarem ara a l'entrevista amb l'alcalde. Comencen les jornades gastronòmiques de la Rossejat i del Peix de la Llotja, i això vol dir que hi ha concurs fotogràfic.
Concurs a Instagram comença avui, a partir d'avui, fins al 17 d'octubre, i bueno, tothom que vagi a fer la la ruta de la tapa, que vagi a fer els menús, que el dia 15 baixi allà baix a l'Arrossejat, que vagi a veure els castellers, qualsevol cosa relacionada amb aquestes jornades gastronòmiques, foto a Instagram, bases molt simples, que mos segueixen al perfil d'Instagram de turisme, i dos hashtags molt senzills, hashtag peixblau16, hashtag ametlla de mar, i pots guanyar dos menús gastronòmics per les properes jornades de la galera.
Que són al febrer.
Que són al febrer-març.
Per tant, no hi ha excusa de no aprofitar ara que anireu a fer la tapa, ara que anireu a fer algun menú, ara que podeu també aprofitar per anar a la confraria de pescadors alguna tarda, veure com arriben les barques
també
carregades
serviria.
De peix. Uh-huh. I si a casa feu un ranxet d'arrossejat, doncs també el podeu fotografiar, opcions mil, i també de cara a la recta final amb la diada de l'arrossejat i amb la diada castellera, doncs també aprofitar aquelles dues cites importants al calendari, el 15 i el 16 d'octubre, que ja en parlarem al llarg de les pròximes setmanes. Dami Lleó.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Bones jornades astronòmiques.
Bueno, en això estamos. Començarem d'aquí un ratet ja a provar una etapa. Ja.
Anirem a fer la etapa d'aquí un rato. Gràcies, Dami.
A vosaltres.